Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Primer ens vam quedar sense res. Després, per fa cicles, tot va anar tornant a ser una mica el que era abans. Van tornar les terrasses, quin goig. Després s'hi van sumar els interiors i més tard van aparèixer, com bolets, més terrasses. I ara sembla que tornem allà mateix on érem. Ja no sabem si avancem o retrocedim, si vam ser nosaltres els que vam fer alguna cosa malament o els veïns. Passejant pels carrers es percep una mena de buit. Els bars i restaurants improvisen cartes de menjar per emportar. Cadires apilades, llums tancats, ciclistes a les portes, alguns abaixen preus, altres fan entrepans quan abans feien macarrons. Potser d'aquí poc tornem a tenir terrasses i potser o sopem a les 7 o no sopem. França, de fet, ja ha engegat una campanya per convèncer els francesos que sopar en restaurants a les 7 és el més xic que hi ha. Toc de queda és una paraula bèl·lica, sona com grandiloquent i tenebrosa. Dóna la sensació que si la dius moltes vegades, toc de queda, toc de queda, toc de queda, puguis quedar paralitzat. L'últim, per cert, el van viure després de l'intent de cop d'estat l'any 1981. Jo tenia 21 dies de vida. Això sí, va durar només unes hores. Ja ho deia el tinent coronel Antonio Tejedo. Quieto todo el mundo.
Un restaurant caníbal a Berlín.
I Gerard Jovany, quins records allò del cop d'estat, eh?
Bé, records.
Tu ja eres més gran o què?
Més gran que tu,
que jo, sí,
però no, tenia 3 anys.
Clar, vull dir, tampoc el recordes.
No, tampoc me'n recordo massa.
Explica'm coses, va, que hagin passat al voltant d'una taula aquesta setmana.
Sí, mira, si no et fa res, oblidem ni que sigui per uns instants tot el tema de la pandèmia, cosa que permetria als comensals que es trobessin al voltant d'una taula abordar temes de conversa tan interessants com el següent. Impossible Foods, segur que recordes aquest nom, i ja està treballant en la llet que no és llet.
Llet que no és llet, és aquella companyia nord-americana, no?, situada a Silicon Valley, que va presentar la Impossible Burger, que era com una hamburguesa que tenia el mateix gust, aspecte i textura que una carn, però que estava feta a partir de proteïna vegetal.
Exacte. Doncs el següent repte, que sembla que ja tenen molt a punt, és presentar la llet de vaca, que no serà llet de vaca, sinó que tindrà origen vegetal. No estem parlant de les famoses i exteses llets vegetals de soja, arròs, ordi, totes aquestes coses, sinó de llet que tingui el gust, la textura i les propietats de la llet de vaca, però que estarà feta a partir de proteïnes estables vegetals, ens diuen. L'objectiu és, per exemple, que puguis barrejar aquesta llet amb el cafè o amb el colacao, si vols, i que mantingui la textura i el gust, o que la puguis fer servir per fer receptes que requereixen llet tradicional de vaca i que no es poden fer amb llets vegetals.
Sí, potser ara fins i tot ens prohibeixen dir llet, I, per cert, té nom ja, això d'aquest nou producte, Impossible Milk, per exemple, o no?
No té nom, però no t'estranyi gens que vagin cap a aquesta direcció, Sí. Ara és quan se'ns queda el somriure congelat una mica, perquè hem de parlar d'una intoxicació alimentària que ha patit una família d'una ciutat al nord-est de la Xina i que ha costat la vida a 9 persones. L'origen de la intoxicació és un plat de fideus que van consumir i que portava més d'un any en un congelador particular.
És un plat tradicional, em sembla.
Sí.
Me l'has escrit aquí tu al guió, no?
Exacte, perquè l'hagis de pronunciar
que
tu.
Que se sol fer a casa i que es diu Shuang Tang Zi.
És una sopa de fideus, per dir-ho ras i curt. Està fet a partir de farina de blat fermentada que va enverinar la família a través d'una toxina respiratòria coneguda amb el nom d'àcid boncrec. No sé si ho dic bé. Okay. Aquesta toxina és la principal causa d'intoxicació en productes fets a base de farines fermentades d'arròs i de blat. Les autoritats sanitàries del país recomanen no consumir productes fets a casa amb aquestes farines fermentades perquè pot passar això.
Doncs vinga, prenem nota. Alguna informació més?
Com saps, Paula, cada vegada hi ha més gent que s'apunta a les dietes vegetarianes o veganes. Algunes ho fan per raons de salut, d'altres també per consciència, per militància, per respecte als animals. Però hi ha molta altra gent que seguim consumint carn animal, però ja que ho fem, doncs reclamem tenir una certesa que aquells animals criats pel consum, com a mínim, no seran maltractats al llarg de la seva vida. No?
Per exemple, el cas de les gallines ponedores, no? El més paradigmàtic.
Exacte.
Ara quan vas a comprar els ous, doncs...
Gallines felices,
ja saps. llocs, exacte, el numeret que va davant i t'ho diu tot.
Ah, exacte, exacte. Doncs ara, a més de 4.000 supermercats de l'Estat, es poden trobar carns amb la certificació Welfare. I què és això? Doncs un segell independent homologat per l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries que certifica que els animals vinculats a aquest segell visquin i siguin sacrificats d'acord amb els indicadors consensuats pels investigadors europeus de referència. Ja el veureu, és un segell de color verd, és una mena d'acord invertit on s'hi pot llegir Bienestar Animal.
Tot això perquè puguem menjar allò filets amb consciència tranquil·la.
Exacte, perquè si te'l puguis demanar poc fet. Jo ara me'n menjaria un a aquesta hora de filet.
Sí, mira, no diria que no, poc fet.
Sí.
Avui tornem amb el de sempre, tenim un cambrer nou, em sembla que es diu Lluís Soler, em sembla que és de cognom.
Sí, sí, que em sona.
Sí, sona?
Mira, és aquest noi d'aquí.
Aquest que ve, sí.
Bon dia. Com esteu?
Bé,
sempre fidels al restaurant Caníbal.
Sí, clar, home.
Quina veu,
avui tenim una sopa de bolets i gastrònom, una coca de recapte amb trossets de periodista i per postres un pastís de crític amb una salseta de fruits vermells. Com a plat principal us puc oferir una espatlleta d'historiador al forn, una lasanya d'empresari gratinada amb beixamel o un llom de dissenyador. Ens l'han portat aquest matí de la Barceloneta. Fresc, fresc. El fem a la planxa. Què us ve més de gust?
Ho sento, però jo demanaré un llom de dissenyador que segur que ha rebut també un bon tracte al llarg de la seva vida.
I que s'assembla bastant doncs, a un filet, que és
clar,
això que ens venia
que
de gust. Doncs va, demanarem això, Lluís.
Perfecte. Marchando un llom de dissenyador a la planxa.
Menjar un plat que em porta molt a la infància és els espaguetis amb tomàquet. La meva àvia feia un tomàquet especial. I clar, quan va morir, doncs, va deixar de fer aquest tomàquet. I durant molts anys encara perseguia com aquest ideal del tomàquet perfecte, de la salsa de tomàquet. I va ser com al cap de 6 o 7 anys que morís la meva àvia, que de sobte estava un dia a la casa de l'antiga casa dels meus avis i vaig trobar un pot de tomàquet i efectivament feia una olor, feia l'olor al tomàquet de la meva àvia i vaig dir, no pot ser, és impossible que s'hagi conservat això, i vaig descobrir que el meu tiet, que de fet no era el fill de la meva àvia, havia heredat, perquè li agradava molt cuinar, la meva àvia li havia donat la recepta a ell, i bueno, tranquil de saber que la recepta segueix viva.
Pau García, bona tarda.
Bona tarda.
El Pau García és dissenyador gràfic, tens 31 anys, és algú molt jove, és molt llest per la gent que no el conegui, d'aquelles ments podríem dir que destaquen, premis internacionals, cum laude a l'escola Lissaba, ha treballat a Itàlia, Alemanya, Noruega, França i ara, des de fa uns anys aquí a Barcelona, on dirigeix Domestic Data Streamers, que és un estudi que, podríem dir, Pau, ha revolucionat una mica la manera d'entendre la informació i les dades a través del disseny, després en parlarem, Però jo vaig descobrir el Pau García fa un temps quan vaig llegir que va ajudar Jordi Roca, el mestre dels postres del celler de Can Roca, en un projecte per aconseguir un grup de persones que havien perdut el sentit del gust, que aquestes persones tornessin a tastar la xocolata. Això es deia el sentido del cacao. No sé com us ho vau fer, Pau.
Ostres, amb aquesta introducció com em treu una mica els colors i de fet el projecte de Domestic Data Streamers, lògicament no sóc jo
no
sol,
tu sol,
sinó
sí.
Som un equip molt gran, no? I perquè els projectes que fem sovint són molt complexos i necessiten de tocar molts pals, no? Hi ha des de psicòlegs fins a enginyers, fins a dissenyadors de tot tipus, no? Aquest projecte va sortir una mica doncs, del no-res, una mica projecte somni en el que plantegen una cosa tan bonic com treballar sobre el concepte de sinestèsia, no? Que és entendre com pots portar un nou llenguatge, portar una sèrie d'emocions, de sentiments i de connexions neuronals a través dels sentits, de formes que no són gens habituals, no? La sinestèsia més clàssica seria que una persona que de sobte sent una nota musical com un la, de cop escolta, de cop veu el color groc, no? I associa la música a un color concret. Aleshores, una mica amb el Jordi Roca vam explorar com a través de la sinestèsia, els colors, de la música, les projeccions, lògicament els plats que el mateix Jordi Roca preparava, podíem recrear aquesta sensació i aquesta primera emoció que la gent sentia al menjar de xocolata.
Ho vau aconseguir per això? Bé, hi ha un vídeo que des d'aquí doncs, emplaço la gent a que el busqui, no? El sentido del cacao, el trobeu a YouTube. És bastant emocionant.
Sí que m'ha recordado al sabor de chocolate que yo tenía, crujiente y meloso por dentro. Total.
Que te llena por dentro, pero de gusto, ¿no? De un placer, vamos, como chocolate tenía que ser.
He disfrutado lo que hace, pues, hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba.
Y nada, que todo esto me da mucho ánimo. Que yo venía diciendo, voy a ser todo lo educada que pueda, pero es que no ha habido que ser educada, es que era impresionante. Es que sabía a lo que yo recuerdo que era chocolate. Impressionante.
Clarament l'impuls creatiu una mica del Jordi i com la intenció que hi havia al darrere va demostrar que en alguns casos sí que era possible i que, clar, lògicament, gent que fa molt de temps que no és capaç de tastar res, de cop retrobar-se amb algú tan sensorial com és el gust de la xocolata, no? Doncs era una explosió d'emocions, no? I sensacions.
Després, un altre projecte vostre, es deia Data Cuisine, em sembla, i intentava explicar la nostra sexualitat a través del menjar. Com això? A veure... Si em sona més raro,
sí,
això, eh?
De fet, el concepte de Data Cuisine prové d'un dissenyador alemany, Moritz Stefaner, que va vindre, crec que era el 2016, aquí a Barcelona i vam acabar treballant en aquesta espècie de workshop de projecte que es deia Data Cuisine i que es basava en com podíem ser capaços de traslladar informació, dades, no? Que és una cosa superfreda i objectiva, no? I com desvinculada de l'humà a algo tan emocional i tan sensorial com és el menjar, no? I barrejar com aquests dos mons. El gust, per exemple, és un sentit més que no li sabem donar aquesta dimensió principalment perquè és molt més difuminat, no? És molt més difícil dir si algú és el doble de dolç, exactament el doble de dolç que una altra cosa. Aleshores, nosaltres vam fer una enquesta a unes 370 persones, generalment públic força jove, en el que ens responien a diverses coses, no? La primera de totes era si tindrien sexe la primera nit.
Sí.
I llavors fèiem una segmentació entre diferents gèneres. Després, les segones preguntes eren en quina freqüència doncs, tenien sexe aquestes persones i també segmentàvem entre persones solteres i no solteres i edats. Mm-hmm. Sí, sí.
És a dir, els resultats d'aquella enquesta, no? Que eren, com tu dius, dades,
sí.
Després els vau traslladar d'una manera visual que quedava molt clar aquell resultat a plats o aliments.
I no eren només visualment diferenciables, sinó eren... O sigui, te'ls havies de menjar, per entendre la
informació. Ah, te'ls havies de menjar?
Clar, correcte.
Ostres, com què, per exemple?
Doncs, per exemple, homes que de sobte deien, ostres, doncs... Jo, la meva freqüència de sexe és aquesta, X, doncs
sí.
Tenien molt més... Era una espècie de sushi,
sí.
Amb una reducció de carn, amb molt més picant, no? Amb molt més wasabi.
Més intens.
Exacte, llavors tu podies anar com diferenciant i anar provant diferents tipus per anar veient cada una de les dades a què es corresponia, no?
Mm-hmm. Llavors entenc, Pau, que consideres el menjar un bon llenguatge per comunicar dades?
No.
Ah, no? Collins.
Considero que és un bon llenguatge per comunicar. Per comunicar dades, específicament no. Perquè les dades necessiten, com en alguns casos, de ser molt exactes, no?
Sí.
I llavors, la nostra capacitat, la capacitat que tenim per detectar com específics en el menjar, sovint... doncs no és la mateixa entre una persona i una altra. I això fa que les dades siguin subjectives i això ja li treu com una mica tot del sentit a expressar. Però el que sí que fa el menjar és vincular molt el que s'està comunicant a una experiència i, conseqüentment, té una transcendència molt més gran. És a dir, tu quan veus per la televisió doncs que s'han mort 200 persones a la Mediterrània l'últim any, com més o menys t'ho estan explicant cada mes... doncs arriba un moment que et fas una mica... que desempatitzes, no? Que et desconnectes d'aquesta realitat i et deixa d'afectar. I aleshores necessitem trobar altres formes d'explicar aquestes realitats, no? I els aliments no deixen de ser una forma, també una art o una forma de comunicar. I, de fet, hi ha molts aliments que contenen històries darrere, no? I que és molt diferent que t'expliquin, que et portin un bon vi i que t'expliquin la història d'aquell vi i de la família que l'ha fet, no? I de l'esforç que els hi ha suposat i de com m'ha aguantat durant diferents generacions i te'l prens, no?, aquell vi, a que simplement te'l portin a taula, no? Te'l compris a un supermercat, no? Te'l posis a taula, te'l serveixis i ja està. Aquell vi ja té dos sabors diferents, no? Perquè és la història que conté el darrere. El que jo crec és que els aliments tenen aquesta capacitat de ser contenidors d'històries, no? Que sovint doncs, no ho utilitzem perquè no en fa falta, perquè l'utilitzem al menjar d'una forma superpragmàtica, que és principalment alimentar-nos.
Mm-hmm. Això que fas, que feu, Pau, és com molt valuós i entenc que algunes empreses d'alimentació deuen necessitar la vostra ajuda. És a dir, deuen tenir dades valuoses de consum, ens deuen conèixer els consumidors, però clar, com això es trasllada doncs, en sentiments, és a dir, en fer que jo vulgui menjar aquell producte, no? I triar-lo davant dels altres. Com els pots ajudar, tu?
Bé, o sigui, al final una mica el que nosaltres sempre intentem treballar quan treballem amb sectors més comercials és explicar-los molt bé que s'ha acabat aquesta idea del monòleg, no? De l'empresa o el producte enviant un missatge de compra'm, compra'm, compra'm al consumidor, i que ara és molt més important com començar a establir converses, no? I com un espai més de diàleg en el que tens que escoltar què és el que la gent vol i què és el que la gent doncs, prefereix. I que al final són les marques i són aquestes empreses les que s'han d'adaptar al que la gent necessita, no? I no tant intentar convèncer la gent que comprin el seu producte i ja està.
Els valors, que moltes vegades es diu, no? No sé si els canviarem a l'hora de triar què mengem, tu creus, amb tot el que està passant. Hi ha gent que té un discurs positiu, de conseqüències, sí. D'altres no s'ho creuen massa, però...
Jo, per exemple... Fa poc que, bueno, fa un any o així que utilitzo aquesta aplicació, la de Yuka, no sé
sí,
si la coneixeu.
Sí, sí.
I, bueno, a mi m'ha canviat, no?, com el consum. I una cosa que m'he donat, com la feia servir, m'he començat a fixar al supermercat si hi ha més gent. Mm. I, doncs, en aquest any que l'he fet servir, he començat a veure cada vegada més gent que va amb l'aplicació escanejant els còdics de barra, i això em fa pensar que, lògicament, hi ha una preocupació per tal de, per part de la societat d'entendre molt més que és el que s'amaga darrere d'aquest E2436 o del conservant no sé quants. O... I després hi ha, lògicament, tot l'impacte mediambiental que certs hàbits també tenen, no? Com el consum de carn i com el plàstic gegant, la quantitat ingent de plàstic que generem en tots els supermercats. Cada nou, aquesta és una dada que la tenim tan naturalitzada i s'ha convertit en una tradició tirar l'escombraria.
Sí.
Però perquè no ens adonem, o sigui, no ens adonem de lo que significa tota aquesta basura, desapareix, no? És una escombraria, és una brossa que desapareix i no la tornem a veure mai més, i per tant té zero impacte sobre nosaltres, no? I aquesta poca capacitat d'entendre com la traçabilitat de les coses i on van a parar, doncs també ens fa desempatitzar amb aquesta realitat, perquè si desapareix, perquè ens hem de preocupar.
Pau García, ha estat un plaer. Continua pensant coses, perquè jo crec que això, que necessitarem gent com tu d'ara en endavant per fer-nos arribar aquestes dades i xifres que ens estan envaint completament. I utilitzant, si pots, doncs això, l'alimentació i el menjar també a l'hora d'expressar-les, que és molt bonic de veure. El sentit del cacau, per si la gent no l'ha vist a YouTube, que és molt interessant.
Molt
gràcies,
bé.
Pau.
Doncs moltes gràcies.
Un plaer.
Caníbal a Berlín obre els diumenges d'una a dues del migdia. La resta de dies trobareu el menú per emportar.
He tastat plats de diversos sabors, verdures, llegums i fruits de tots colors. Potser sóc de vida...
Els diumenges d'una a dues del migdia...
Però en la gastronomia hi tinc molt interès i hi ha un aliment...
Restaurant Caníbal a Berlín.
Creieu-me si us dic que dels fruits tropicals només hi ha un, només hi ha un tan increïblement brutal.
Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
Alícia al Mercat de les Meravelles.
I sempre ens alegra saber que Alicia és una clienta fidel del restaurant Caníbal i en conseqüència sempre torna acompanyada i agafada de la maneta de Toni Massanés. Bon dia, com estem?
Molt bon dia, Paula.
Bé, gràcies. I gràcies de venir, perquè ens veiem les cares amb el Toni, sí. Respectant les distàncies, això sí. Avui parlem d'un d'allò, podríem dir, t'agrada dir-ho així, un dels pilars de la nostra alimentació, d'allò que se'n diu alimentació mediterrània, del peix.
Sí, sí, sí. Claríssimament.
Sí? Claríssimament.
Una de les coses que ens fa diferents i més sants, no?, de la majoria, diguéssim, d'altres dietes, o tradicions alimentàries, i que juntament amb uns que són pràcticament els que mengen, els únics que mengen més que nosaltres, que són els japonesos, no? Mm. Alguns ens fa això, no? Ser especialment longeus, etc, etc. Per tant, claríssimament, una de les coses que diferencia la dieta mediterrània i que ens diuen que va molt bé és el peix.
He llegit que n'hauríem de menjar 3 o 4 racions a la setmana, variant entre blau i blanc, i sempre tornem a estar allà mateix, Toni. Vaig a la peixateria i em sembla que la majoria de peix que trobo resulta que no és pescat a les nostres costes, que quedi clar.
Sí, perquè què passa? Mengem molt peix, no? Mengem molt més peix que els altres, que els nostres veïns, etcètera, etcètera, però això fa que encara que tinguem costa, etcètera, no? Doncs ja faci temps que l'estem sobre explotant i, per tant, no dona per tot allò que hem de menjar. Per tant, el que fem és menjar molt peix que ens arriba d'altres parts del món.
Quan jo vaig a la peixateria, algunes vegades he vist uns paperets així molt fins, gairebé arrugats, no?, per aquest gel, on diu com ha estat pescat, fins i tot el nom de la barca, la zona... Ens ho hauríem de mirar. Per cert, estan obligats a posar-ho?
Sí.
Però avui la majoria això s'ho salten, això.
Etcètera, etcètera. Sí, clar, això de què ve? Això de què ve? De que abans se sabia d'on venien les coses i en un moment donat la traçabilitat es va difuminar, no? I a tothom li va interessar que no se sabés. Per exemple, que no se sabés que la majoria del peix, no?, la immensa majoria del peix que ens arriba no és de proximitat. I, per tant, per evitar, per diferenciar i perquè es guanyi la vida, que els hi costa molt perquè queda molt poc peix, els pocs pescadors que encara queden i els quals els hi hem de pagar el preu que val, no?, el peix de costa, doncs el que es va obligar és a identificar d'on ve el peix. Vostè compri d'on vulgui, però que sàpiga que algun lluç és de bou, és pescat d'aquí, és un llucet una mica, potser no tan gran, etc, i l'altre pot venir de Namíbia, no?, encara que no sigui congelat, que la gent no... refrigerat i tal, però que ha estat un temps, diguéssim, a venir.
Que no m'estranyi que aquest d'aquí sigui més car,
Clar, el nostre el nostre és més car, evidentment.
Tu t'ho mires, tot això? I jo... si no trobes el paperet, preguntes?
Sí, sí, jo m'ho miro, jo pregunto molt. Jo pregunto molt i deixa'm dir, i agraeixo molt que la dona de la parada, normalment, la peixatera o el peixater, però que el 90% dels casos que seran carada de parada, en sàpiga més que jo. Si no en sap més que jo...
Malament. Canvies de parada.
Sí, senyor, perquè és un d'aquests valors que té d'anar a comprar al mercat o d'anar, no, a comprar a la botiga a la peixateria de confiança.
És que em passa, Toni, últimament, jo no sé si et passa a tu o no sé si passa, si li passa a la gent que ens escolta. Cada vegada m'estic trobant més anisakis. I sobretot amb un peix que a mi m'agrada molt, que ja li he agafat mania i no en compraré mai més, que és el verat. Escolta, és una sensació meva o realment trobem cada vegada més anisakis al peix? I per què? Per què passa això?
Trobem més anisakis al peix perquè, com que hem sobrepescat molt i moltes vegades, perquè quan es pesca se'ls treu la tripa, no? Sobretot si han de ser, s'han d'anar a llarga distància, abans allò que dèiem, no? I això moltes vegades torna a tirar al mar, aquest mar, diguéssim, si tira l'anisakis, els pocs peixos que hi ha, cada cop n'hi ha menys, es mengen aquestes tripes dels altres peixos, i això ha fet, entre altres coses, segur, però ha sigut una de les causes de que en realitat és veritat que cada cop hi hagi més anisakis, es trobi més anisakis en molts peixos. No?
Jo el veig, bé, perquè ja et dic jo que sóc un especialista en buscar-lo i en trobar-lo, el congelo.
Sí, clar.
I després...
L'has de congelar a menys 20 graus 5 dies, Això abans eren 5... menys, però...
Ah, sí, pensava que eren 3.
Abans eren 3, diguéssim, però ara, per garantir-ho més, doncs fes-ho més dies. En realitat, com més el congelis, menys temps ha d'estar al congelador, diguéssim, Però un cop el congeles, això no es fa malbé, ja ho sabem, diguéssim, bueno, molt poc, diguéssim, t'aguanta mesos. Però és veritat que això vol dir que l'has de congelar amb aquestes neveres que tenen una altra porta per congelador, els moderns, diguéssim, els combis,
sí, sí.
Que tenen un motor que permet fer ultracongelació. Ultracongelació és a partir de 18-20 graus, Ara ja el té molta gent a casa, però els que no ho tinguin i que, per tant, encara tinguin la nevera petita on a dintre hi havia aquell congelador només permet mantenir uns quants dies perquè està a molta més temperatura, Per tant, pot estar a menys 5 o menys 6 o una cosa així, i no als menys 18-20 graus, que és aquells on garantim que amb el temps acabem de matar l'anisakis.
No sé si ens trobaríem menys anisakis en peixos que venen a allò que es coneix com a granges de peixos, no? És a dir, l'aqüicultura. És això el futur i això, diguéssim, ens portaria a tenir menys anisakis, per exemple?
L'aqüicultura és part de... Primer, l'aqüicultura és segur...
Què és?
El futur? Doncs és la ramaderia del mar.
La
no?
intensiva,
del mar
la intensiva.
I del peix.
La ramaderia intensiva.
Es tracta, o sigui, té els mateixos problemes que té la ramaderia de la terra, diguéssim, no? O pot tenir-los. I algun més, que ara t'explicaré. O sigui, l'aqüicultura hi hem d'anar, o sigui, això de que el peix ha de ser tot salvatge, no dona, per tant, hi hem d'anar. I després hi ha d'haver aquest peix salvatge, molt poc, on paguem molt els pescadors, on ens mengem tots els peixos que surten, i no només els dos que coneixem, diguéssim, no? Tornem a tenir cultura del peix i no els paguem com els hem de pagar. Però això ha de ser, diguéssim, l'excepció, el diumenge, no? Els altres dies, cada cop més haurem d'anar a aqüicultura, i aqüicultura a granges, però granges on el peix sigui welfare, on sigui ben criat, diguéssim, també, no?
Okay,
i això vol dir que ni es carreguin molt al fons per tenir-los massa, no, massa junts, que a més, i sobretot, no utilitzem, que és el que ara es fa molt, no utilitzem farina de peix, per tant, peixos per alimentar peixos, perquè si aquests peixos són salvatges, al final no estem solucionant res, sinó que fem el que ja hem fet en molts casos amb els animals de, com els pollastres, diguéssim jo, o els porcs, no, que són omnívors, però que els hi donem aliments vegetals, no? Com ara ens passa a nosaltres que mengem els boquetes vegetals, no? Que es diu, doncs, a més ja fa temps que els hi donem proteïna vegetal i per tant, aquesta, o donar els insectes, que seria una altra cosa, si vols un dia en parlem, seria la manera de que no castiguem més al mar per tenir aquestes granges. Quan aconseguim fer això, doncs és evident que cada cop més hem de menjar peixos d'aquest tipus de ramaderia.
I entenem que quan anem a comprar, doncs també ho podem preguntar i teòricament també ens ho sabran dir.
No, ens ho han de dir, claríssim, perquè a més el preu no és el mateix, normalment és més econòmic, però també depèn, perquè hi ha diferents tipus, Haurien de ser una mica més, de fet històricament han tancat piscifactories, diguéssim, perquè no han aconseguit aconseguir el preu, diguéssim, que teníem. Però, primer, això, no? Aconsegueixen controlar molt més el que mengen, per tant, també l'anisakis, etcètera, etcètera, i el que hem de fer és desenvolupar, això no ho dic jo, això ho diu la FAO, Desenvolupar cada cop més aqüicultura, diguéssim, que sigui sostenible. Deixa'm dir una cosa, que ho dic sempre, perquè jo sóc un defensor. Ja tenim una aqüicultura molt sostenible a Catalunya, molt sostenible perquè, a més, està a la part de baix de la cadena tròfica, que són
els musclos. Ja m'ho sé, ja m'ho sé. Hi hauríem d'anar una també cap avall, cap a l'Ebre, també,
sí,
no?
Sí, i tant que sí.
Toni, va, banda de peix, que ja sabem que hem de preguntar molt i està ben informat. Bé, i ens has donat molta informació avui. Agafem el cistell, anem al mercat i quines fruites i verdures tenim de temporada ara mateix?
Doncs mira, encara tenim patates d'alçada, tenim moniatos, esclar, evidentment.
Sí.
Tenim les madreres, mongetes verdes del lloc més càlid, diguéssim, i amb sort, mongetes... El que diem normalment potxes, perquè...
Oh, que bo, que bo.
Clar. O sigui, les mongetes verdes van granant,
sí.
No? I es converteix en mongetes que les podem deixar secar, o just abans de secar-les, agafar-les, llavors s'han d'esgranar mà i, per tant, té més feina, però només bullides un moment és una autèntica delícia, cremositat, no? Per tant, si teniu un productor que us les pot donar d'aquesta manera, que ara és el moment, doncs, amb un raig d'oli verge extra, són delicioses, no? També tenim carbasses a tutipleni, I, per cert, si amb una carbassa fem allò de la làmpada per Tots Sants, en podem fer una crema, No malbaratem,
sí.
Recordem. I amb aquesta crema, i això es fa, tampoc, no és molt invento, no és creatiu, si hi podem posar els trossos de castanyes torrades que no ens haguem menjat per la castanyada, eh? Mm-hmm. I també hi queden molt bé trossets de pollastre, cigrons, eh? Hi han cremes tradicionals de carbassa amb cigrons, pollastres filagarsat, i aquests trossets de castanya torrada com a noces, diguéssim, no? També tenim escaroles boníssimes ja, tenim remolatxes, bledes, que ja podem començar, això en tindrem durant molt temps. Si anem al dolç, doncs boníssimes les magranes, els caquis, les clementines, les pomes, que encara em vaig menjar aquesta setmana de la Vall de l'Or de muntanya, boníssimes. Encara tenim peres, i això, recordem, castanyes i moniatos, no?, que ens toca el cap de setmana que ve.
I tant. I les potxes, va, que a veure si en trobo, que ara m'has fet venir ganes. Toni Massanés i la seva fundació, Alícia, gràcies, un plaer, com sempre, ens veiem d'aquí 15 dies. Au.
I a Instagram ens trobeu amb l'usuari @CannibalBerlin. Acceptem reclamacions. Això sí, a TripAdvisor no ens busqueu, que no hi sortim. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
In un cafè, coi camerieri maleducati, per la prima volta... Noi ci siamo amati.
El setrill de l'Òscar Guayabero.
Ai, el setrill de l'Òscar Guayabero. Bon dia, com estem, Òscar?
Bon dia, aquí estem.
Dissenyador, i per això en sap, de setrills i de moltes altres coses, de tots aquells objectes que envolten l'acte de menjar, aquí els analitzem, i em sembla, Òscar, que avui ens toca dedicar aquest espai, home, un clàssic, que mira quina tristor, que sembla que desapareix.
Efectivament, avui parlarem de l'empresa Duralex, que tanca, si bé esperem que potser no és definitiu.
Sí, em sembla que estan números vermells i potser encara algú, doncs, això, no acaba de tancar portes del tot, esperem que no. Duralex, segur que, bé, les vaixelles, els gots, han allò sobreviscut generació rere generació, que això et feia pensar, no?, que si l'havies heredat, doncs, això d'un avi o d'una tieta, és realment perquè no es trencava mai. I jo em sembla, Òscar, ara m'ho explicaràs, que aquí està el quid de la qüestió dels senyors Duralex, Duralex, que és la seva resistència. Va, ara m'ho expliques.
Well, it's been a long time now.
Per què són resistents, tan resistents, les vaixelles i els gots, Duralex?
Mira, té a veure amb el seu origen, perquè, de fet, Duralex surt d'una empresa fabricant de vidre, Saint-Gobain, que el 1969 va començar, sí, a França, que va començar a fabricar llunes de cotxes, és a dir, els parabrises, per l'automòbil. Llavors va desenvolupar una tècnica de vidre templat, que a 700 graus i refredat sobtadament, aquest procés li donava molta resistència pels vidres de cotxe, clar. I a més, si es trencava amb trossos molt petitets, que això quan et cau un got i es trenca emprenya molt, però amb un vidre de cotxe és molt necessari perquè els trossos grossos et podrien fer talls, diguéssim, no? Llavors, l'any 1945, l'empresa va traslladar aquesta tecnologia a la producció de vaixelles, que fins llavors es feien en castellà és loza o pisa en català, o de ceràmica, no? I va ser una troballa, perquè de seguida es va popularitzar a la França de postguerra. El cost del producte era bastant baix, tant de producció com de compra, i la idea és que, això, el que deies tu, que eren molt durs, no? De fet, el nom surt d'una sentència llatina que diu Duralex sed lex, que és la llei és dura, però és la llei, no? Un nom que va fer fortuna i que, de fet, ja s'ha convertit en aquells genèrics, no?, com el Celo, com les Bambes, no? Parlem de Duralex com si fos un material.
I tant.
En realitat és una empresa, no?
Clar. M'agrada, La llei és dura, però és la llei, Allò, em sap greu, sí, però és el que hi ha, Quina gran idea, això del vidre temperat, que és l'oposició a això que se'n diu l'obsolescència programada, i a mi em sembla que, home, si jo fos el senyor que he de buscar o fer els anuncis de Duralex, home, jo això ho explotaria, no?
Sí, de fet ho feien, a la publicitat de l'època deien, utilitza-ho com si fos un martell, deixa'l caure, golpeja-ho, posa-li gel i després aigua bullint perquè ho aguanta qualsevol cosa, no? De fet, en una de les dels anuncis deixaven caure una bola de ferro sobre una làmina d'aquest material per demostrar la seva resistència, no? Però bueno, amb els anys la gent va anar canviant de gustos, i les vaixelles del Gorg de Duralex van passar una mica a les segones residències o a menjadors comunitaris. No sé si tu passa, però jo tinc el record de cases de colònies, refugis de muntanya o els menjadors escolars.
Sí, i tant.
Per mi el record del Duralex és aquí, és en aquestes, en aquests entorns, no?
Associat, no? Això a infantesa, segur. Sí. Jo, evidentment, cases, ja et dic, d'àvies a tietes i, efectivament, menjadors escolars, eh?
De fet, inicialment era transparent.
Sí.
Uns plats plans en forma de margarida, que també són molt clàssics, no? I el cèlebre got cigony, que era aquest panxut, que té dues ratlles a...
Sí.
Horitzontals al mig i que està en el Museu de les Arts Decoratives de París.
Ostres.
No? Potser és el got, jo diria que potser és el got més conegut fins i tot ara, no? Però més tard l'empresa desenvoluparia les seves vaixelles amb ambre i verd. Mm. I això el va posar de moda perquè a l'hora que eren molt resistents, doncs tenien uns colors una mica pop, que és el que es portava en aquell moment, no?
Pengem totes les fotos, per cert, que segur que ho teniu a dins del cap, però bé, les pengem al nostre Instagram. De fet, ens podeu seguir, si us ve de gust, @CannibalBerlin. Entenc, llavors, Òscar, que com a dissenyador els consideres un bon disseny, això que sempre ens plantegem aquí?
I tant, sí, sí, un molt bon disseny. Però, com tot, doncs va passar de moda, no? Hi ha diferents raons pels quals va passar. L'aparició de la competència en productes similars o directament plagiats és una d'elles. De fet, ara la majoria de gots que semblen de Duralex i que podem comprar aquestes botigues d'oportunitats de preu únic no són de Duralex, són de marques diguéssim, que són una mica menys resistents però que encara són més econòmics, no?
Saps què em passa, Òscar? Que jo crec que el fet que formi part, ara ho deies, d'aquest imaginari col·lectiu, segur que tothom en recorda algun, jo crec que ara fem una enquesta aquí ràpida, escolta, i tothom diria que això és una empresa d'aquí, eh?
Sí, és veritat. Bueno, de fet, aquí tenien Azuqueca de Henares, a Guadalajara, tenien la seva filial espanyola, Vitray de Castella, es deia,
sí.
Que la van fundar, la van inaugurar en 1963. I la fàbrica va donar feina a fins a 500 treballadors.
Mm.
Tenien una producció brutal. En termes globals, l'empresa donava feina a unes 1.500 persones i es calcula que el 1964... pel món hi havia uns 133 milions de gots, plats i safates de Duralex. Que déu-n'hi-do.
Parles en passat, entenc que ja no existeix això?
No.
No,
la
ja no.
La factoria de Azucena, Azuqueca, Dinares...
Azuqueca. Que quedi clar, ho dèiem abans, Això és francès, però em sembla a mi que els francesos aviat es van vendre la companyia i allà va començar la davallada,
Bueno, sí, a finals del segle XX comença una mica el declivi de l'empresa. El 97, el propietari original, Saint-Gobain, doncs ven la companyia amb uns italians, que la portarien una mica a números vermells. Aquest la tornarien a vendre amb una empresa turca i el 2007 entra en fase de liquidació judicial. Però el 2008 té una revifalla, llavors de la mà dels germans André i Antoine i a Noades, l'empresa es remunta i després d'estar a punt de fer fallida a causa de la crisi. I justament aquesta crisi és la que la fa remuntar, perquè la gent torna a reclamar productes barats i, a més, aquesta causa de la cultura retro, de la memorabilia, que li diuen, no?, que és aquesta cosa de comprar coses perquè et recorden de quan eres petit o quan eres jovenet.
Clar, seria un objecte, seria una magdalena de Proust, que sempre en parlem al programa, però en objecte, I escolta, sí. Què ha passat ara? Perquè això, estiguin en números vermells tan malament.
Bueno, sembla que hi ha unes pèrdues acumulades i, a més, sobretot la caiguda de les compres de la restauració, perquè, com dèiem abans, un dels grans clients de Duralex eren les col·lectivitats, no? Els menjadors col·lectius. Llavors, les pèrdues de vendes de la restauració per culpa de la Covid doncs han posat a l'empresa en una situació insostenible, però sembla que no està tot perdut.
Mm.
Després d'anunciar el seu tancament, la ministra d'Indústria i ha advertit que el govern està molt atent a la situació que travessa Duralex i que estan molt pendents a veure si poden ajudar per trobar solucions que aquesta empresa no hagi de tancar i projectes que asseguren la seva durabilitat, diguéssim.
Doncs, si us plau, que algú faci alguna cosa i que no tanquin. Nosaltres el que estem és a punt de tancar la secció, però abans fem això que fem aquest any, que t'atreveixes a donar el premi al millor disseny o al pitjor disseny. Si et sembla, va, comencem pel millor disseny relacionat amb vaixelles i gots. Quin seria, Òscar?
Home, si parlem de Duralex, doncs jo diria que Duralex és un bon disseny, un molt bon disseny.
Tant.
I entre totes les peces, hi ha moltes, el gots d'aquest petitet, hi ha moltes. Però a mi, jo em quedo amb aquella tassa que tenia una nansa, que tenia, estava com oberta per dalt, com una tulipa,
sí,
que era de color. Era de color, pues, això, ambre o verd, no? Tenia com la mida perfecta, doncs, per fer un tallat o un cafè amb llet, no?
Per sucar galetes, no?
Ah, exacte. Sí.
Va, ara el premi al pitjor disseny de vaixelles i gots. A qui li dones, Òscar, va?
Mira, posats a parlar de tasses, que estàvem parlant de tasses, em sembla que em ficaré en un jardí, perquè hi ha molta gent que jo sé que li agrada, però a mi, jo no suporto, per mi les pitjors tasses del món són aquelles amb missatges d'autoajuda del rotllo Mr. Wonderful, saps?
Sí.
I jo no puc, el primer dia igual et donen com bon rotllo, no? Però ja el tercer dia l'odies profundament i has d'aguantar la careta somrient d'aquella cosa que t'està mirant pel matí, tu tens molta son i encara has d'aguantar com la frase aquesta de bon rotllo que donen, no? Hosti, em poso molt nerviós. Sí, jo, per mi la pitjor de totes és aquella de creu en tu i tot serà possible. Doncs pues mira, no. No tot serà possible. Què hi farem? Clar. Mala sort, no passa res.
Mala sort. Saps quina sort tenim? Doncs que potser aquestes es trenquen més aviat que les d'Oralex, no? I amb sort doncs ens cauen al terra i mira, doncs allò que tenim fet. Ai, Òscar, moltíssimes gràcies, de veritat. Ens trobem d'aquí un mes, un plaer.
Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu.
Vinga, i ara estigues atent, que arriba el Salvador García Arbós i potser, no sé, el so d'avui doncs és això, eh? El d'algun got trencat, no ho sé, a veure.
Noteu aquest cruixent? Bueno, heu notat aquest cruixent, no? Perdoneu, és que m'he menjat totes les banyes. S'engrunen i es desfullen a sobre del paper d'embolicar. Me les cruspiré al final. Potser dins d'una tassa amb llet fresca freda. Potser de cop, fent un embut amb el paper. O si la golafreria no em mata la paciència, amb el dit moll les menjaré a poc, com en un acte amorós. El perfum del croissant és seductor, animós i vital. Pots distingir una subtil olor de mantega barrejada amb la de torrat. Per cert, Luis Camil Mellar era esperantista. M'agraden els croissants amb banyes perquè els pots disfrutar per parts. La part tova, la dura. Una la pots xocar, l'altra la pots menjar amb xocolata i l'altra li pots posar confitura. Si són bons, es poden menjar per esmorzar com abans d'anar a dormir. L'únic problema del croissant és el costum. Els hàbits inqüestionats de la vida quotidiana, de fer-los a primera hora, i com que a primera hora són frescs, són millors, ditjosos els noctàmbuls que van a dormir a primera hora. Aquella escalforeta que surt de dins quan són acabats de fer és una crida a menjar-los a cremadent. Els dits han de quedar perfumats per tot el dia, oliosos. Menjar croissants amb ganivet i forquilla és de puritans.
Nyap o top?
I ja arriba la secció Nyap o top. Ja ho sabeu, decidim si un producte és una genialitat o bé és un desastre. El culpable és Gerard Jubany, que torna a seure a la taula del restaurant Caníbal.
Sí, bueno,
ben tornat.
De, gràcies, això de culpable. Potser sóc el descobridor d'un
sí,
gran tresor que s'amaga
sí,
al supermercat.
Sí, sí, algun ens ha descobert. I a l'altre costat de la línia telefònica, Filip Regol, que encara no sé ara com es va prestar en el seu dia a participar en tot això. Com estem, Filip?
Ni jo ho sé. Bon dia.
més animat?
Bueno, sí. No sé.
Sí, sí.
Esperem que sí. Vinga, Jubany, doncs sorprèn-nos amb el producte d'avui, va.
A veure, sóc plenament conscient del disgust que li vaig provocar a en Filip la setmana passada quan el vaig obligar a tastar allò, aquelles patates fregides, direm, entre mil cometes,
sí,
de la marca Pringles amb gust de pizza, eh?
El no aliment.
El no aliment que ho va qualificar el Regol. Doncs avui miraré de compensar una mica aquell disgust amb un producte francès o que pretén ser-ho, com a mínim. Avui us porto, ho tens aquí damunt de la taula, una deliciosa salsa Meunier estilo francès, diu l'etiqueta, de la marca Fantastic.
Mare de Déu. Això, Filip, és un clàssic francès, ho sabies, oi? Que algun dia això hauria de passar.
Sí, és un clàssic francès, bastant antic, de fa segles i tal, que jo sempre he sospitat que eren preparacions que servien per emmascarar una mica el peix que viatjava una mica lluny a París i trigava una mica en arribar, i la llimona i la mantega, mira, dissimulava una mica.
El clàssic lenguado a la menier, eh? Va, comencem pels tres arguments a favor.
Mira, escolta'm, faré un preargument. Si l'objectiu de la salsa menier és emmascarar el gust d'un peix dubtós,
així.
Potser aquesta salsa complirà el seu objectiu, eh? No ho descartem del tot. Va, primer argument a favor, la rapidesa, eh? Des de la modèstia i la humilitat més absoluta, crec que la salsa menier no és de les més complicades de fer a casa, però malgrat tot aquest producte encara et facilita més el procés, no? Tu tens un peix blanc, el fas a la planxa, obres el pot i patapam, menier feta, eh? Vull dir, com un campió, valorem la rapidesa, doncs. El segon argument a favor, el preu. Aquest botarret m'ha costat un euro. Si després,
ostres,
un euro, just.
Baratet, baratet.
Si després arribem a la conclusió que és una bona salsa, doncs escolta'm tu, el que deia abans, ens trobem davant de tot un descobriment de supermercat. I el tercer argument a favor seria el prestigi de la cuina francesa a l'abast de qualsevol, no? Presentar a un convidat que tens a casa un plat de cuina francesa, diguem-ho així, sempre vesteix i et dona com una mena d'àurea de persona interessant i fins i tot cultivada, no? Clar, dominar de veritat la cuina francesa requereix temps i dedicació. Obrir aquest pot, doncs, requereix una mica de força i un segon de temps, concretament. Per tant, molt a favor, tu.
Avui tastem això, una salsa clàssica francesa, salsa la menier de pot. Va, i ara aquests són els arguments en contra.
El primer argument en contra seria l'aspecte, eh? Ja em perdonaran els senyors que han perpetrat això, però mai havia vist una salsa mini envasada. No sé si n'havies vist mai tu.
Jo tampoc. A mi m'ha sorprès moltíssim, això.
Dintre d'un envàs, no?
No,
en aquest pot de vidre transparent trobo que hi fa mala cara, no? Si ho poses així a contrallum, si veu una substància líquida, translúcida, amb cosetes flotant, i, sincerament, per la vista, no et ve de gust tastar-la.
Color beix, lleig.
És un color lleig indefinit. Llavors, el segon argument en contra, l'aigua de mar. A veure, ja sé que ens trobem davant d'una salsa que ha d'acompanyar peixos, preferiblement, però no li acabo de trobar el sentit que estigui feta, tal i com llegim a l'etiqueta, amb aigua de mar. No havia sentit mai que una salsa menier portés aigua de mar. Amb un agreujant, veig que aquesta salsa està elaborada a Navarra, que no té mar. Per tant, l'han hagut de portar, esperem que com a mínim sigui del Cantàbric, que queda força a prop. I el tercer argument en contra serien els ingredients ja en general. A banda de l'aigua del mar, que es mereix menció especial, tampoc m'agraden els ingredients que figuren a l'envàs d'aquest producte. En Filip ja em rectificarà si cal, però tinc entès que la salsa minier està feta bàsicament amb mantega, llimona, sal i, si vols, posar julivert o tàperes o alguna cosa d'aquestes. Aquí hi trobem aigua de mar, aigua que no és de mar, salsa bechamel.
Com? Sí, salsa bechamel, aquí, a dins de la minier.
Aquí, amb els ingredients, posa salsa bechamel.
Dos en un, o dos clàssics de la cuina francesa.
Exacte.
En un mateix pot.
Llavors hi ha oli, llet en pols, hi ha brou de peix, espècies i altres coses que per res del món mai m'hauria pensat que figuressin en una salsa minier. Per tant, aquests són els tres arguments a favor, els tres arguments en contra. Arriba l'hora de la veritat, que és l'hora del tast per part d'en Filip i teua.
Obriré el pot. Avui tinc més ganes de sentir el Filip que de tastar la salsa, què et sembla?
Sí, però hauràs de passar per aquest tràngol.
A veure, la manier es diu manier, vol dir a la molinera, perquè només per el fet que està fregir el llenguado, per exemple, amb mantega i farina. I només per això es diu menier. Bueno, jo crec que no és una salsa, per començar. Jo diria que és una manera de preparar un peix que és saltejat amb mantega i condimentar-lo, amanir-lo amb suc de llimona. I després saltejar amb la mantega que ha agafat un color avellana, la mantega noisette, que es diu, i només és això, una mica de julivert picat. Bueno, hi havia molt ostracisme aquests últims 20 anys sobre la cuina francesa per la crema de llet i aquestes coses, i la mantega, que no eren saludables, tot això, i de cop ja s'ha posat de moda tot, el gavatx. El gavatx s'ha posat de moda. La llebre, la royal, és un plat imprescindible de totes les cartes del restaurant de cuina catalana. I la holandesa, evidentment, la bernese, la foyot, el foyot, que amb una mica és una bernese amb una mica de glace de carn, el beurre blanc, el pâté en crut, el pitivier i la meunière, No cal comprar una salsa feta, és que no és una salsa. La indústria alimentària sempre la guai ha volgut reproduir-la en potet per cuinar a casa, però és que no és necessari.
Yeah.
Aquesta manera no porta justament cap dels dos ingredients principals que justificarien el seu nom, que és mantega i llimona. Però aquest aroma és tan fort, té un gust tan de medicament,
àcid, sí.
De medicament fastigós, que bueno, jo crec que t'ha superat.
T'ha superat, Joan, diu. T'ha superat.
He superat les Pringles de pizza, també?
Jo crec que sí. M'havia preparat un peix, i la vull tastar, va ser allí a la nit, eh? El vull preparar amb el peix.
Que optimista però, ets.
Sí, clar, però primera vaig tastar i va ser impossible.
Escolta, a mi no m'ha desagradat, eh? El Joan, ja he vist la cara que he fet. Sí, una mica àcid, però
has
bé.
Has fet cara de sorpresa, eh? Com que no t'ho esperaves.
Hòstia, és infumable.
Filip, aquesta salsa Meunier estilo francès és un producte top o és un nyap?
És un gran nyap inútil.
Val. Paula, expressa't.
Sí, expressa't. Jo com a no francesa diré, segurament sí, molt inútil, però jo diria que és un psè.
Un psè, eh?
Sí, no m'ha desagradat del tot.
Bé, llavors, si fem el còmput global, un psè i un nyap ens donen el resultat que aquesta salsa Meunier és un producte
nyap.
Filip, gràcies. Jo crec que us ho dic els dos de veritat, eh? Hauríem de buscar d'explotar tot això dels productes francesos, eh? Jo crec que dona bastant d'això.
És una línia a seguir, ho
faré. És una línia a seguir. Gràcies, Filip.
Adéu.
I abans de tancar, ja ho sabeu, una escena de cinema o de sèries on es parla de menjar, es menja o bé tot alhora.
Come, reza, ama. Ryan Murphy, 2010.
Me voy a Italia.
A Italia. ¿Por qué Italia?
Dime qué has comido hoy.
No lo sé, una ensalada.
Exacto. Yo antes tenía apetito por la comida, por mi vida, y lo he perdido. Quiero ir a un sitio donde pueda maravillarme con algo. El idioma, gelato, espagueti, lo que sea.
Oh, hablas como una quinceañera.
No, me comporto como una antes de los 15. O me he enrollado con un chico o he roto con un chico. Nunca me he concedido dos semanas de descanso para pensar, no sé, un poco en mí.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Tornem diumenge vinent a la 1 del migdia. Mentrestant, i si us agafa gana, teniu tots els menús per emportar a Spotify, iVoox i el podcast de Google i Apple. A l'equip de cuina, Josep Maria Campillo, Susana Ortega, Sílvia Andrés, Gemma Safont Tria, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Un restaurant caníbal a Berlín. Potser en fem molt teatre, però us ben asseguro que tot el que es menja al restaurant caníbal no és atrezzo, és de carn i ossos.